Bona tarda. Ara són les dues del migdia. Després del protagonisme que va agafar l'acord ahir entre Esquerra i el PSOE, avui Junts per Catalunya vol marcar el compàs i refreda una possible investidura de Pedro Sánchez que tothom donava per feta la setmana que ve. Avui nou dia de reunions a Brussel·les entre Puigdemont i el PSOE per tancar l'acord per l'amnistia que per ara encara està lluny d'arribar. El principal escull ara mateix és el redactat d'aquest text, d'aquesta proposició de llei, perquè Junts vol que hi entrin els casos amb delictes de malversació que van més enllà del referèndum de l'1 d'octubre. En resum, Puigdemont se sap dominador d'aquesta investidura i no vol desaprofitar l'oportunitat que li han donat les urnes de marcar el ritme de la política espanyola. Mentrestant, la dreta comandada per Núñez Feijóo s'estira els cabells i avisa que no permetrà una amnistia. Saben que tenen a les esquenes també el suport de 8 vocals del Consell General del Poder Judicial que tampoc veuen amb bons ulls aquesta possible amnistia als independentistes. Mentre les negociacions entre Junts i el PSOE continuen, el govern celebra l'acord que Esquerra va tancar ahir pel traspàs de Rodalies. Parlen d'acord històric i diuen que és la transferència de competències a Catalunya més gran des que es va transferir les competències dels Mossos d'Esquadra. Per començar, es rebran ja l'any 2024 més de 500 milions d'euros per posar en marxa la nova etapa de Rodalies. I és que el repte és majúscul perquè caldrà moure un territori que avui ha arribat i ja supera els 8 milions d'habitants.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Les reaccions de l'endemà d'aquest anunci de traspàs integrals i per fases de Rodalies i l'enrocament de Junts amb l'amnistia marquen l'actualitat d'avui, però hi ha altres qüestions d'interès. Júlia Jové, bona tarda.
Bona tarda.
Començarem a Roma, concretament a la ciutat del Vaticà, on dilluns hi viatjarà el president de la Generalitat, Pere Aragonès, per reunir-se en audiència privada amb el Papa Francesc.
Sí, la trobada serà a les 9 del matí a la biblioteca privada del Palau Apostòlic, on el pontífex acostuma a rebre els representants institucionals. Amb aquesta reunió, per tant, es dona resposta a la petició que el mateix Aragonès va fer el Papa el mes de març passat.
La trobada és històrica perquè fins ara només el president Pujol s'havia reunit en un Papa mentre havia sigut president. Va ser l'any 81 amb Joan Pau II. Per això, Ràdio Estel es desplaçarà a Roma dilluns per explicar-vos l'última hora en directe. Més coses, Catalunya, ho dèiem abans, ja ha arribat avui a la xifra dels 8 milions d'habitants. La xifra culmina un creixement del 10% en els darrers 15 anys, quan Catalunya va acollir ja 7,2 milions de persones.
El país va fer un salt dels 3,9 milions al 5,1 en els anys 1960 i va assolir la fita dels 6 milions al 1987, tot i que la població continua augmentant sostingudament. Les dades també fan evident la baixa natalitat.
A hores d'ara està extingit ja l'incendi que ha cremat aquesta matinada una zona d'horts i barraques de Montcada i Reixac, fruit de les flames. S'han hagut d'evacuar 30 persones que vivien en aquest assentament.
El foc ha afectat una hectàrea de superfície, és a dir, el que equival aproximadament a un camp de futbol. Els bombers han rebut l'avís de matinada i fins al punt s'hi han desplaçat 19 dotacions. A hores d'ara hi havia fins a 7 dotacions treballant. I el gener del 2022, de fet, una parella va morir en aquest espai intoxicada pel fum d'un braser que feien servir per escalfar-se.
D'aquí uns minuts parlarem sobre la situació d'aquest assentament de barraques de Montcada. Ho farem amb l'alcalde d'aquesta població, Bartolomé Egea. I en el bloc dels esports, la dotzena jornada de Lliga comença avui amb el duel entre les Palmes i l'Atlético de Madrid. Pol Corredoira, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Girona i Barça juguen demà. Els gironins ho faran a Pamplona a les 2 de la tarda sense David López i els blaugrana visiten a Noeta amb la novetat de Pedri, que torna a la convocatòria més de 2 mesos després.
I avui també sabrem com serà la nova pilota d'or.
France Football, l'equip i des d'avui la UEFA coorganitzaran conjuntament la gala més important del futbol mundial. L'acord manté tota l'estructura del premi i només introdueix 2 guardons més per entrenadors.
D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat. Abans sapiguem com ens hem d'abrigar aquest cap de setmana. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. El vent i les temperatures de molt avançada tardor són les protagonistes avui arreu de Catalunya. Hem tingut ratxes de més de 100 km per hora i les fortes ventades ens acompanyaran encara avui i demà, tot i que ja aniran una miqueta de baixa, però encara ratxes de vent bastant fortes, especialment avui. Aquesta tarda, amb nuvolositat variable arreu de Catalunya i amb la possibilitat encara d'alguna feble nevada, sobretot cap al Pirineu, cap al vessant nord del Pirineu, la Vall d'Aran, cota de neu que estarà situada al voltant dels 1.000-1.200 metres, que són cotes de neu típiques de l'hivern. A la resta de Catalunya, nuvolositat variable. Demà dissabte, doncs, tindrem encara precipitacions a les comarques de Lleida, nevarà al Pirineu, però demà els vents giren cap a sud-oest i això farà que pugin una mica les temperatures. La cota de neu demà al matí al Pirineu de Lleida, 1.500 metres, pujant fins als 2.400 metres de cara a migdia i baixar fins als 1.800 de cara al vespre. Per tant, demà pugen les temperatures una mica arreu de Catalunya, però res a veure amb les altíssimes temperatures d'ara fa una setmana. I de cara a diumenge, el vent ja afluixarà bastant més, continuarem parlant de nuvolositat variable i de cara a la setmana que ve les temperatures tornarien a baixar.
Gràcies, Jordi. Ara passen 5 minuts de les 2 del migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, l'informatiu de proximitat.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, viatjarà dilluns a la ciutat del Vaticà, on serà rebut pel Papa Francesc en una audiència privada. La trobada és de gran importància perquè fins ara l'únic president de la Generalitat que ha estat rebut pel Papa al Vaticà ha estat Jordi Pujol, que es va reunir amb Joan Pau II a principis de l'any 1981. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. La trobada serà a les 9, a la biblioteca privada del Palau Apostòlic, on el papa acostuma a rebre els màxims representants institucionals en aquest tipus d'audiències. La Generalitat va sol·licitar per carta l'audiència el 22 de juny d'aquest any. A l'escrit es feia referència a les relacions entre les institucions catalanes i el Vaticà i a la proximitat de dos esdeveniments rellevants a Catalunya, com són la celebració el 2025 del mil·lenari de l'Abadia de Montserrat i la culminació de les obres de la Sagrada Família. El president va enviar aquesta petició després d'una trobada amb el cardenal arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. L'1 de juliol, el Vaticà va respondre també per carta comunicant que el papa Francesc rebria el president en una audiència privada i posteriorment es va ultimar la data. Si bé Pere Aragonès serà el segon president que es trobi al Vaticà amb el papa, sí que l'expresident José Montilla va rebre Benet XVI en la seva visita a Barcelona el 2010.
I com us ho comentàvem, Ràdio Estel, us informarem el detall d'aquesta visita d'Aragonès al Vaticà. De fet, seràs tu mateixa, Judit, qui viatjarà d'enviada especial. Bitllets comprats, tot a punt, Judit?
Tot a punt, sí. Des de les 8 del matí que podreu seguir la trobada aquí a Ràdio Estel, a la caravana, i també els butlletins informatius i a l'Estel Migdia.
Estel Migdia. L'actualitat de la jornada resumida en 30 minuts.
Així que ja ho saben, no es perdin la programació de dilluns d'aquesta casa Ràdio Estel si volen estar al minut informats del que passi en aquesta audiència privada entre el president Aragonès i el papa Francesc. En clau política, l'amnistia és a hores d'ara un dels principals esculls de la negociació entre el PSOE i Junts. Avui el número 3 dels socialistes, Santos Cerdán, ha viatjat a Brussel·les per intentar tancar un acord amb el líder moral de Junts, l'expresident Carles Puigdemont, però no ho ha aconseguit a hores d'ara. Per als juntaires, ara no hi ha encara prou garanties que l'amnistia també inclogui aquells casos de persones amb delictes de malversació que no pengen directament del referèndum de l'1 d'octubre.
Sí, és el cas paradigmàtic de Volhov, que va ser una mena de calaix de sastre on hi ha temes aliens al procés, com deies, però que afecten a dirigents que van tirar endavant l'1 d'octubre, o el cas del cap de l'oficina de l'expresident Josep Lluís Alai, a qui li demanen 3 anys de presó i 17 anys d'inhabilitació per haver assistit al referèndum de Nova Caledònia en representació de Carles Puigdemont. En canvi, el negociador de Sumar, Jaume Asens, ha assegurat, per exemple, que l'exclusió de Laura Borràs de la futura llei d'amnistia no és el punt de divisió a hores d'ara de l'acord.
No estaría Laura Borràs. Nosotros en nuestra propuesta ya la excluimos y también nos consta que está excluida en la propuesta última que ha hecho el Partido Socialista y no es ese el problema.
I segons ha avançat La Vanguardia, el secretari general del partit, Jordi Turull, ha traslladat un missatge a l'executiva en què ha dit que no deixaran cap soldat tirat ni faran tampoc una amnistia per VIPs, i ha demanat calma perquè diu que venen hores i dies de molta pressió.
I enmig de tota aquesta negociació per a la futura llei d'amnistia, les causes del procés, aquest migdia hem sabut que l'Audiència Nacional ha enviat a judici els 12 membres del CDR de l'operació Judas, a qui acusen de terrorisme.
Segons la instrucció, els 12 encausats a l'operació Judas, que van ser detinguts el 23 de setembre del 2019, haurien estat preparant presumptament accions violentes coincidint amb l'aniversari de l'1 d'octubre i la imminent publicació de la sentència del procés. Alerta Solidària, que porta el cas dels activistes, insisteix que s'estan vulnerant drets fonamentals i que no es dona resposta a les peticions de les defenses.
A tot això, el govern català vol esperar-se a que Junts arribi a un acord i tanqui un acord amb el PSOE per registrar la llei d'amnistia al Congrés. Així ho ha dit avui la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà.
Però podria entrar sense la firma de Junts, és una possibilitat?
Jo en aquests moments no contemplo aquesta possibilitat, però vaja, que no tinc la informació per expressar-ho.
La consellera Vilagrà sí que ha reconegut que han parlat amb Junts durant les negociacions que han mantingut amb els socialistes, però que respecte a les prioritats polítiques de cada partit. La consellera ho ha dit en una conferència que ha fet avui al Fòrum Europa, on ha assegurat també que la transferència de Rodalies és el traspàs de sobirania més gran que ha assumit la Generalitat des del desplegament dels Mossos d'Esquadra. La titular del Departament de Presidència també ha posat l'exemple de la policia catalana per explicar com assumirà el govern la gestió de Rodalies. Més detalls, Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. Laura Vilagrà ha recordat que els Mossos d'Esquadra es van anar desplegant per territoris i que al principi només van assumir competències sobre trànsit. Amb Rodalies, l'acord diu que de moment es traspassaran les línies R1, la del Maresme, l'R3 des del Papiol fins a Puigcerdà i l'R2 sud de Sant Vicenç de Calders fins a Barcelona. En aquesta conferència al Fòrum Europa, la consellera Vilagrà ha admès que el servei de Rodalies no millorarà d'un dia per l'altre, però també ha assegurat que l'acord vindrà acompanyat de diners per poder fer les inversions necessàries.
Trigarem a que funcioni amb la puntualitat, amb la confortabilitat que funcionen els ferrocarrils de la Generalitat, evidentment, i també ho vull deixar molt clar. Però en qualsevol cas, és un molt bon acord, perquè sobretot el que teníem molt clar és que no volíem ni un traspàs fake, diguem-ne, ni un traspàs que no complementés totes les opcions, però tampoc un traspàs enverinat des d'un punt de vista econòmic.
De fet, el Departament de Territori ja preveu rebre 500 milions d'euros aquest 2024. Són els comptes als quals ha tingut accés l'Agència Catalana de Notícies sobre el deute històric de Renfe i l'Estat amb Catalunya. La principal partida seria de 335 milions d'euros i és per pagar el dèficit tarifari i diners que, tot i el traspàs de la gestió del servei acordat el 2010, l'Estat sempre ha pagat directament a Renfe, saltant-se la Generalitat. Territori també preveu rebre gairebé 133 milions d'euros que formen part del deute generat pel pla d'acció i que el govern ha hagut d'assumir per millorar el servei, com per exemple allargant el servei de 52 trens de l'R1 perquè arribin fins a Arenys de Mar, l'increment de trens que connecten amb l'aeroport o el desplegament de les rodalies de Girona, Lleida i Tarragona. La Generalitat va decidir de deixar de pagar aquests serveis a Renfe perquè l'Estat els assumia en altres territoris i fa unes setmanes el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va condemnar justament el govern català a pagar 81 milions d'euros a Renfe, diners que, segons l'acord firmat ahir pel PSOE i Esquerra, ara assumirà directament l'Estat.
Gràcies, Pau. I mentrestant, el Partit Popular segueix amb la mosca darrere l'orella pels pactes a què està arribant el PSOE amb els independentistes. Per això, Alberto Núñez Feijóo ha convocat avui una reunió amb els seus portaveus al Congrés, al Senat i també al Parlament Europeu per preparar una resposta unitària a les sessions que, a parer dels populars, ha fet Sánchez Esquerra en nom d'Espanya.
Sí, també hi ha previstos contactes amb presidents i representants autonòmics per assegurar així la igualtat, diu, entre ciutadans de tots els territoris de l'Estat. El PP acusa el PSOE de comprar els vots del partit d'Oriol Junqueras per la investidura amb 15.000 milions d'euros de tots els espanyols.
Ahir els populars ja van maniobrar al Senat per mirar de bloquejar la possible amnistia, una maniobra inconstitucional a parer del professor i exlletrat del Tribunal Constitucional, Joaquín Urías.
En una entrevista als micròfons de Ràdio Estel, Urías també ha parlat de la posició en contra de l'amnistia que han agafat els 8 vocals del Consell General del Poder Judicial i remarca que no poden paralitzar la llei.
No pueden, porque además el Consejo General del Poder Judicial no tiene nada que decir sobre una ley que se va a discutir en el Parlamento. Quiero decir que esto va a ser una proposición de ley que van a presentar los grupos parlamentarios y según la norma española el Consejo General no tiene nada que decir. Así que si hacen algo, pues será una declaración institucional.
Amnistia al marge, canviant de qüestió, l'Església Catòlica pagarà a partir d'ara l'impost de construccions i d'obres. La Santa Seu va renunciar, recordem, a aquesta excepció al març d'aquest any.
L'ordre deroga un altre del Ministeri d'Hisenda del 2011 que contemplava incloure aquest tribut municipal en el paquet d'impostos exemptes per l'Església. A Barcelona, la Sagrada Família, de fet, ja pagava aquest impost perquè el propietari de la construcció i titular de la llicència urbanística és la Fundació Junta Constructora Sagrada Família.
Més coses. Catalunya ha superat ja els 8 milions d'habitants. Concretament, abans d'ahir, el dia 1 de novembre, vivien a Catalunya 8.5.744 persones. La xifra culmina un creixement del 10% en els darrers 15 anys quan Catalunya acollia 7,2 milions de persones. El país va fer un salt des dels 3,9 milions als 5,1 als anys 60 i va assolir la fita dels 6 milions a l'any 1987. 19 anys després, la xifra ja es va situar en els 7 milions.
Però tot i superar la barrera dels 8 milions, el creixement natural de la població porta anys estancat i és, de fet, negatiu des del 2018, és a dir, quan hi ha més defuncions que naixements. Sobre això n'ha parlat el demògraf i director del Centre d'Estudis Demogràfics, Albert Esteve.
És societat del món que tenim la fecunditat més baixa, perquè la Xina jo crec que està per sota nostre, Corea del Sud està per sota nostre, Japó està per sota nostre, Singapur està per sota nostre, però sí que nosaltres fa més temps que estem sotmesos a aquesta baixíssima fecunditat. L'augment de l'esperança de vida, el que sí que és una bona notícia, perquè fa que la gent trigui més a marxar i, per tant, no els has de substituir tan ràpid, no?
Per demarcacions, Barcelona és la més poblada amb diferència, fregant els 6 milions d'habitants, és a dir, gairebé 3 quartes parts del total del país. En segon lloc s'hi troba Tarragona, amb 852.000 persones, seguida de Girona, amb 816.000, i Lleida, que frega els 450.000 habitants.
A tot això, l'octubre ha acabat a Catalunya amb un lleuger repunt a les llistes de l'atur. Durant el mes passat, 4.261 persones van perdre la seva feina, i això ha situat el nombre total de desocupats amb poc més de 339.000 persones. Tot i l'ascens respecte al mes anterior, l'atur a Catalunya se situa en 8.300 persones menys respecte a l'octubre de l'any passat.
La bona notícia és que alhora que creix l'atur, ho fa també l'ocupació. A Catalunya, durant l'octubre, es van crear 11.800 nous llocs de feina. La crescuda es veu sobretot en el sector serveis, impulsat per l'inici del curs i també les activitats extraescolars. Pel que fa al conjunt de l'Estat, el nombre d'aturats registrats a les oficines del els serveis públics d'ocupació va augmentant gairebé 37.000 persones a l'octubre, i ara hi ha a tot Espanya 2,7 milions de persones sense feina.
Més coses. 30 persones que viuen en barraques en un assentament de Montcada i Reixac han hagut de ser evacuades per un incendi que ha cremat aquesta matinada. A hores d'ara, el foc, però, ja està extingit pels Mossos, però els bombers encara treballen per evitar revifades a la zona.
La zona que s'ha incendiat es troba a la riba del riu Besòs, a tocar, de fet, el restaurant Masia Reixac. Segons els bombers, en un primer moment els membres del cos desplaçats fins a la zona han tingut moltes dificultats per establir un perímetre, ja que hi havia materials molt combustibles, palets, vehicles, i la propagació era dispersa. A més, el fort vent de matinada tampoc no hi ha ajudat. La trentena de persones evacuades són habitants de la zona que han sortit pel seu propi peu. De fet, el gener de l'any passat, una parella va morir en aquest mateix espai, intoxicada pel fum d'un braser que feien servir aleshores per escalfar-se.
Sobre la situació d'aquestes zones d'assentament en volem parlar avui mateix en directe amb l'alcalde de Montcada i Reixac, que és el senyor Bartolomé Egea, a qui podem ja saludar. Senyor Egea, bona tarda i moltes gràcies.
Hola, bona tarda.
Aviam, com està la situació a hores d'ara? Que han pogut tornar aquestes 30 persones o se'ls ha donat un espai i se les està acollint d'alguna manera?
Pues sí, m'acaben d'avisar fa 30 minuts que ja tots els 30 persones que teníem allà en el assentament, que ja es tornen allà amb la vigilància del cos de bombers, i estan mirant si han tingut alguna afectació, doncs alguna barraca de les que tenien ells.
Es tracta, que t'ho dèiem abans, d'un assentament que ja ha patit situacions greus en el passat. Per què s'allarga i s'enquista aquesta situació? Què s'està fent des de l'Ajuntament en aquests assentaments?
Bueno, d'aquí des de l'Ajuntament tenim un problema, que és un problema bastant gran des de ja fa molts anys. Llavors, el que sí que se va reactivar, no?, aquesta comissió pública, que va ser entre la Generalitat, la Diputació, l'àrea metropolitana, consorci, ajuntaments, per apal·liar aquest problema que tenim, perquè un ajuntament com el nostre, pues, no... amb el temps s'han anat a les mans i tenim 420 barraques aquella banda d'allà del riu. Que és una cosa entre tots i totes, perquè tenim un problema, de problema territorial, que ja tenim allà, social i d'habitatge, que ja són persones que li tenen que donar una sortida també.
Per tant, està demanant, entenc, més implicació del govern de la Generalitat.
Sí, sí, avui hem tingut la visita també del Joan Borràs, el delegat de govern. Hem tingut la visita ahir, hem estat enrunant i, bueno, activarem de cop, no?, perquè s'havia quedat una mica parada el que era aquesta taula.
Parlava de 420 barraques, això evidentment és molta gent. Quanta gent hi viu en aquests espais?
A veure, això se va fer una diagnosi a primer d'any, de l'any passat, em sembla que va ser, no, últim de l'any passat, i es va la diagnosi que s'ha fet, que, clar, això va canviant segons... Van passant el temps, van passant els dies, canvia, no? Perquè no... Però, bueno, teníem aproximadament entre les dues lleres del riu, no només aquest assentament, sinó l'altra banda també del Besòs, unes 400... 100, 100, són 420 barraques i són 140 persones adultes i 35 o 30 de més petits, infantils, que serien de canalla.
Estàvem parlant amb el senyor Bartolomé Egeas, alcalde de Montcada i Reixac, amb qui hem volgut parlar sobre la situació avui d'aquest incendi en aquest assentament de barraques. Senyor Egeas, gràcies i bona tarda.
Molt bona gràcies. Bona tarda, bona gràcies. Adéu.
Estel migdia.
Comentàvem abans, tot i que el perill més alt del temporal de vent sembla que ja ha passat, les ventades continuaran durant tot el cap de setmana, ho explicava el Jordi Miralles al començar. Durant la matinada d'aquest divendres i durant bona part d'aquest matí, els bombers han estat treballant de valent per mitigar els incidents que ha provocat el vent, la major part caigudes d'arbres i branques.
En total, els bombers han rebut prop d'un miler d'avisos degut al fort vent durant el dia d'avui. De fet, l'Ajuntament de Barcelona manté els parcs públics tancats. I d'altra banda, avui també s'ha revisat tot l'arbrat de l'entorn de l'escola 30 Passos a la Sagrera. En total, s'han podat una vintena d'exemplars, tot plegat l'endemà de la caiguda d'un arbre al pati d'aquest centre, que va deixar 9 persones ferides, 7 de les quals alumnes menors d'edat.
A tot això, la noia de 23 anys que hi va morir a Madrid després de caure-li un arbre al damunt és catalana, veïna d'Esparreguera. Avui hem sabut que la jove era a la capital espanyola amb els seus pares per assistir en una graduació.
La jove va morir gairebé a l'acte quan li va caure l'arbre a sobre. El tronc d'aquest arbre pesava 2 tones i feia 20 metres d'alçada i, de fet, ja havia passat la inspecció el passat 25 de maig. Aquesta noia catalana és la primera víctima mortal a Espanya per la borrasca Ciarán.
I a Barcelona, la Federació d'Associacions de Veïns demanen a l'Ajuntament que apliqui ja des d'aquest any la prohibició d'utilitzar estufes de gas i elèctriques a les terrasses de bars i restaurants, tot plegat per l'alta contaminació que generen aquests aparells.
Segons els mateixos veïns, aquestes estufes, a només 8 hores enceses, poden arribar a emetre 24 quilograms de diòxid de carboni, el que equival a les emissions d'un cotxe de benzina durant un recorregut de 120 quilòmetres. L'ordenança actual preveu que aquests elements deixin de fer-se servir a partir de l'1 de gener del 2025, però els veïns demanen prohibir-lo ja aquest hivern.
I un últim punt abans dels esports. Detingut un home de 28 anys que va agredir la seva parella a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Els fets van passar la matinada de dimecres a dijous en un pis d'aquesta localitat i va ser un testimoni que estava per la zona qui va fer la trucada al 112 al veure que la víctima demanava auxili des d'un balcó.
Ràpidament s'hi van desplaçar patrulles dels Mossos d'Esquadra i policia local i el mateix testimoni va concretar que la parella de la víctima l'havia agredit. De seguida es va poder atendre la dona i es va arrestar l'agressor, que hauria de respondre per un delicte de violència de gènere davant del jutjat de Guàrdia de Figueres.
Estel migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
I 23 minuts, obrim informació esportiva. Comença avui la 12a jornada de Lliga amb el duel entre Les Palmes i Atlético de Madrid. El Barça, però, juga demà amb una novetat fora a la convocatòria.
Pedri, que ja té l'alta després de lesionar-se a finals del mes d'agost, després de més de 2 mesos fora, el canari s'incorpora a la llista juntament amb Lamine Yamal, Casador, Astralaga i Fermín. Xavi Hernández, l'entrenador, feia autocrítica d'un clàssic encara present al vestuari culer.
Crec que vam perdre el clàssic per errors nostres. Crec que vam estar molt bé en el joc i 2 errors nostres ens fan perdre el partit. Errors de concentració, de desconnexió i res més. Això és el que hem analitzat. En cap moment hem analitzat les paraules del Gundo perquè tothom pensem el mateix. Estem al Barça i ningú ens ha de dir què és l'exigència que en Barça i menys a mi, que porto aquí tota la vida.
El Barça juga contra la Reial Societat demà a les 9, el que és el mateix quart contra cinquè. Malgrat la recuperació de Pedri, qui no hi serà segur és De Jong. L'holandès tampoc ha entrenat avui amb els seus companys i continua de baixa.
Per la seva banda, el Girona juga contra l'Osasuna. Serà demà a les 2 amb el focus sobre David López.
El central està lesionat, no jugarà, però el comitè de competició li ha obert un expedient per les seves declaracions al descans del Girona-Almeria, fet que li podria deixar de 3 a 4 partits fora dels terrenys de joc. L'equip de Mitchell co-lidera la Liga després d'11 jornades disputades, empatat a punts amb el Real Madrid, l'únic equip que de moment ha aconseguit derrotar-los des del començament de curs. Mitchell, el seu entrenador, creu que venen encara dies complicats.
Partits molt, molt complicats, Pamplona i Vallecas, i espero que l'equip doni la millor versió perquè són capaços de guanyar a qualsevol rival, però seran dos proves molt importants per nosaltres.
I pel que fa a la segona divisió, qui obre la jornada és l'Espanyol, que s'enfronta a casa amb l'Eibar.
Segon contra quart, els pericos intentaran retrobar-se amb el triomf després de tres derrotes en les últimes quatre jornades amb la intenció de vèncer un Eibar en ratxa. L'entrenador perico Luis García creu que el pla de treball per guanyar els bascos està funcionant.
Hemos podido trabajar bien ayer también y hoy vamos a acabar de detallar todo lo que buscaremos mañana para tratar de conseguir la victoria y volver a la senda de sumar de tres.
I encara en clau blanquiblava, els Mossos d'Esquadra han detingut sis persones acusades de danys durant la invasió al terreny de joc que es va produir al derbi amb el Barça. Els detinguts van provocar danys a les instal·lacions per valor de 32.000 euros i la policia catalana diu que no es descarten més detencions.
D'altra banda, la policia també ha detingut a 8 persones acusades de distribuir continguts audiovisuals esportius com partits de futbol.
18.000 persones havien contractat els seus serveis en un dany econòmic valorat en 366.000 euros. Les detencions s'han realitzat a Alacant, Valladolid, Màlaga i Sevilla. També se'ls imputa un delicte de pertinença a organització criminal. El president de la Liga ha firmat al seu compte de X, l'antic Twitter, que acabaran amb aquest robatori que tant de mal fa la indústria de l'esport i ha posat al mateix nivell els qui cometen el contingut il·legal com els que el consumeixen.
I avui hem sabut que la pilota d'or canvia l'any que ve.
La UEFA, l'equip i France Football coorganitzaran d'ara en endavant la festa del futbol, això sí, sense grans canvis respecte al que coneixem fins ara. El sistema de votació es mantindrà, així com el nom del trofeu. S'afegiran dos nous guardons, entrenador i entrenadora de l'any. La UEFA assumirà l'organització de la gala, així que es podria modificar la localització que es fa a París des de 2016.
Canviant de qüestió, la Rosa impugna el partit de Copa del Rei contra el Granada per alineació indeguda de l'equip andalús.
El reglament permet jugar a la Copa amb jugadors de categories inferiors, però aquests no poden superar els 23 anys. El porter que va presentar el Granada en tenia 24. El president de la Rosa, Manolo Ávalo, explicava ahir a la cadena SER que s'ha vist en l'obligació de denunciar.
Sí, ahora mismo ya prácticamente lo tenemos ya hecho, ya el recurso para mandar, y bueno, a ver, la verdad es que no son cosas que no gustan, pero hay que defender al club, hay que defender a los socios, hay que defender al pueblo, a la comarca.
El partit va acabar amb victòria del Granada per 3-0 i de prosperar el recurs seria l'únic equip de primera divisió en no passar a la segona ronda de Copa i es va jugar l'última tanda de partit sense sorpreses i amb dos enfrontaments posposats pel mal temps.
Pel que fa al futbol internacional, preocupació al Brasil per la seguretat de la final de la Copa Libertadores.
Es juga dissabte a l'estadi Maracanà de Rio de Janeiro. El consulat argentí ha calculat que uns 100.000 aficionats de Boca es desplaçaran a la ciutat, molt sense ni tan sols entrada pel partit, admès que està sobre la taula la possibilitat de suspendre l'enfrontament. Aquesta matinada s'han produït incidents entre seguidors del club groc i blau i els de Fluminense, el seu rival a la final, que han estat durament reprimits per la policia brasilera. Conmebol, l'organització del torneig, ha fet una crida a la calma a totes dues aficions.
Canviem d'esport, parlem de bàsquet. El Barça s'enfronta avui a 8:45 del vespre a Panathinaikos al Palau Blaugrana, el sisè partit d'Eurolliga.
Segon contra desè classificat. Després de perdre en la passada jornada de l'Eurolliga, el Barça aspira a retrobar-se amb el triomf a casa, mentre que el Panathinaikos ve de guanyar el Baskonia en l'últim partit d'aquesta competició. Grimau no podrà comptar encara amb Nicola Provitola, de baixa per lesió en els últims dos partits, tot i que l'argentí es recupera favorablement.
En handbol, Espanya ha guanyat els Països Baixos per 39-28 en el seu primer partit de la Golden League.
Un partit que passarà la història pel debut als 17 anys dels bessons Peter i Jorge Sikusa, tots dos autors de 4 gols que ratifiquen el present i el futur dels jugadors blaugrana. La primera meitat del partit acabava amb empat a 19 i era després del descans quan la selecció espanyola feia una excel·lent segona meitat. El porter Hernández s'ha emportat el premi al jugador més valuós del partit després d'una gran segona part.
Va, acabem amb un apunt de motor perquè Joan Barreda correrà el Dakar amb l'equip Hero Motorsports Team Rally.
El de Castelló ha acabat la cursa 7 vegades, aconseguint dues cinquenes posicions a les generals de 2017 i 2022 a Monda. L'any passat va haver d'abandonar per una caiguda, malgrat haver guanyat una etapa i haver-se convertit així en el segon pilot en guanyar una etapa en 12 edicions consecutives del rally. Els pilots que participaran en l'edició de 2024 embarcaran cap a l'Aràbia Saudita des de Barcelona, que enguany serà el port de sortida de la prova. El Dakar no tenia presència a Catalunya des del 2005, quan es va celebrar una prèvia a Castelldefels i la primera etapa pels carrers de la ciutat, així com la segona amb sortida des de la capital direcció Granada.
Estel Migdia.
Acabarem programa i setmana amb música. Avui el trio musical d'Olesa de Montserrat, que porta pel nom l'Alba, publica el single Per una nit. Una cançó que es podrà escoltar en directe avui mateix en el concert que fan aquesta nit a les Fires de Sant Narcís de Girona.
La cançó publicada avui parla de l'empoderament femení en les relacions sexoafectives i ho fa a través d'influències del pop electrònic. Amb el concert d'avui, el trio del Baix Llobregat tanca la gira d'aquest any on han presentat el disc No hi ha dies dolents.
I qui també puja avui als escenaris aquesta nit per celebrar els seus 20 anys de carrera és La Pegatina. A partir d'ahir ja no hi ha cosa millor. concert especial al Sant Jordi Club del grup de Montcada aquesta nit. Per avui encara queden entrades, per demà ja està tot complet. Nosaltres tornem dilluns al punt de les dues. Que vagi bé, bon cap de setmana.